Els dilluns a les 5 de la tarda, Poció de Felicitat, on parlarem de temes interessants que formen part del nostre dia a dia. Temes pràctics de la psicologia positiva que ens poden ajudar a ser una mica més feliços.
Amb Maria Antònia Margarit.
Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 127. Avui us parlaré de l'enneagrama, un diagrama fascinant. Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 2 quarts de 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 2 quarts de 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí, us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i també el tècnic amb so, en Jesús Sánchez. Aquest programa de ràdio està dedicat a aquelles persones que busquen donar un sentit a la seva vida, que no es conformen en tan sols passar per aquest món sense deixar-hi un llegat positiu. A aquelles persones que cerquen el despertar de la seva consciència perquè saben que fins que no siguin conscients no podran fer cap canvi. I fins que no siguin conscients de que la seva ment està plena de ferides i d'avaria emocional, no despertaran ni guariran i continuaran patint. L'enneagrama és el moviment perpetu. És aquest perpetuum mòbil que els homes han buscat des de la més llunyana antiguitat, sempre, sempre en va. I no és difícil comprendre per què no podien trobar-lo. Ells buscaven fora de si mateixos el que realment es trobava dins d'ells. I tractaven de construir un moviment perpetu, com es construeix una màquina, en tant que el moviment perpetu és una part d'un altre moviment perpetu i no pot ser creat fora d'aquest. L'enneagrama és un diagrama esquemàtic del moviment perpetu, és a dir, d'una màquina de moviment etern. Però és clar que cal saber com llegir aquest diagrama. La comprensió d'aquest símbol i la capacitat de fer-ús d'ell li dona a l'home un poder molt gran. És el moviment perpetu i és també la pedra filosofal dels alquimistes. I és així com en George Ivan Gurdjieff ens descriu l'enneagrama. Gurdjieff deia tot sovint: saber és saber-ho tot, no saber-ho tot és no saber. Per saber-ho tot cal saber molt poc, però per saber aquest poc cal saber abans molt. I l'enneagrama és una experiència, una ciència d'aquest poc, però per comprendre'l necessitem molta, però que molta experiència. L'enneagrama pot convertir-se per nosaltres en una font inesgotable de comprensió i de veritable inspiració. I tot això, al fer possible que els nostres processos de pensament s'admollin a la conformació del món i alhora a la del nostre propi ser. És un instrument que ens permet veure la manera i el moment en què s'ajusten els esdeveniments a les lleis còsmiques. I ens permet així reconèixer el que hi ha de possible i d'impossible en les empreses humanes. L'enneagrama ens ajuda a assolir la comprensió, l'estat mental de lo que se'n diu la triada. Mentre que els nostres processos mentals són en general lineals i successius, el món en què vivim és triple. Segons Gurdjieff, la triplicitat és una de les lleis sagrades i còsmiques fonamentals i tothom el que desitgi comprendre i comprendre el món en què viu ha d'estudiar-la. La naturalesa de la creació, de la qual tots participem, és una combinació del que passa, a qui passa i com passa. En tot trobem aquests tres components que anomenem funció, ser i voluntat. Tots ells obeeixen lleis similars, però les lleis s'apliquen de manera diferent per cada un, de manera que no es poden reduir entre si. En general, l'aspecte funcional de cada succés complet és rítmic. És a dir, tot el que passa, passa en cicles. Qualsevol estudi sobre l'home i el seu món que no concedeixi a l'incertesa la deguda importància i que no mostri la forma de superar-la, no tindrà pas valor. La clau per superar l'obstacle de l'atzar rau en la combinació, el dinamisme, de la unió que resulta de sumar les propietats de la triada a la èxada. Així doncs, aquesta unió subsistent a l'afegir a l'èxada una triada de transformacions, de manera que apareixi el símbol conegut com l'enagrama. Se sol representar, doncs, l'enagrama inscrit en un cercle. Aquest cercle simbolitza la serp Cronos, que es devora per la cua. Aquest sistema de nou termes posseeix la propietat de l'harmonització i els termes són de dos tipus, tres fonts i sis etapes. I és així que ens diu un poema de la tradició sufí. Qui pateix no sap qui és. Qui no sap qui és, dorm. Qui dorm no coneix el gust de l'amor. Hi ha un saber sobre les causes del patiment i la manca d'amor. Aquest saber està en l'enagrama. Bé, i crec que hi ha molta certesa en les paraules d'un Gurdjieff, ja que quan aprenem a llegir a partir de la geometria de l'enagrama, no només i tan sols el que ja es coneix sobre el nostre propi tipus o enatipus, sinó també sobre altres dinàmiques profundes de la nostra complexitat personal, llavors comencem a reconèixer habilitats addicionals, recursos addicionals i qualitats addicionals, així com també desequilibris addicionals i insuficiències addicionals. En resum, es podria dir que mostrem a l'atenció del nostre observador intern els nostres matisos i les nostres contradiccions. Hem de reconèixer, si més no, les moltes parts que hi ha en el nostre interior i que ens estan ofuscant amb exigències oposades i que volen ser assolides. Ens n'adonem que les nostres respostes automàtiques no necessàriament es restringeixen al nostre tipus de la categoria dominant o N-tipus. Aquesta tipologia es podria considerar com una mena de mapa dinàmic interactiu que mostra la forma bàsica que tenim de percebre i d'organitzar la realitat. És a dir, en el fons està apuntant a la forma, en com veiem la vida i com ens movem dins d'ella. Aquest mapa dinàmic il·lumina allò que està en l'arrel del propi estil individual, tal com les estratègies internes que governen i dirigeixen els nostres actes. Ens orienta també sobre quines són les nostres pors, els desitjos bàsics més profunds. Encara que en un primer cop d'ull pugui semblar pels estudiants primerencs una simplista col·lecció de trets de personalitat, en realitat consisteix en un sistema altament complex i molt, però que molt complet, el qual no s'acaba mai més d'aprendre. En Claudio Naranjo ens diu que, com a instrument d'autoconeixement i creixement personal, facilita itineraris d'evolució tant en el pla relacional com en el psicològic existencial i també en l'espiritual. I el canvi comporta un autoconeixement. I l'autoconeixement és sanador en si mateix o espontàniament autocorrectiu. Ja que el coneixes a un mateix amb suficient profunditat, certes coses canviaran inevitablement. Bé, parlarem una mica més sobre l'enagrama en la segona part del programa. Ara anem a escoltar una bonica cançó que en Jesús Sánchez ens ha seleccionat per aquest programa d'avui.
Says, adios, and do you know?
Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Jesús Sánchez. Les estudioses de l'Enneagrama us preguntareu, i amb molta raó, per què necessitem una altra classificació de les personalitats quan, de fet, ja n'hi ha moltes, bueno, moltíssimes. Per lo que fa a les possibles avantatges d'aquest enfocament respecte d'altres classificacions de la personalitat, recorro a les paraules de Charles Sturt. Diu així: examinant-lo com a psicòleg especialista de la teoria de la personalitat, l'Enneagrama es tracta, evidentment, del sistema de personalitat més complex i sofisticat que havia conegut fins a la data. Però es tracta d'una complexitat més que confusa, sensible e intel·ligent. I ens continua dient en Charles Sturt: comparats amb l'Enneagrama, la majoria dels sistemes de personalitat semblaven excessivament simples. Pràcticament, gairebé tots els sistemes de personalitat coneguts i generalment acceptats no van més enllà del marc de la vida quotidiana. No són teories transpersonals, encara que siguin fins i tot humanistes. En el moment en què se'm va explicar la naturalesa del meu tipus, va ser un dels més aclaridors de la meva vida. Tota classe de desveniments i reaccions incomprensibles de la meva vida van començar a cobrar sentit. I és que, de major importància, vaig poder veure el que em fallava bàsicament, el meu enfocament vital, i vaig obtenir un esbós general de la manera en què podia treballar per modificar-lo. Després de 15 anys d'experiència, segueixo creient que l'Enneagrama de la personalitat ens ajuda a comprendre a ser solidaris i a relacionar-nos amb els altres. Fins aquí el que va dir Charles Sturt. Bé, en aquestes paraules de Charles Sturt enfoquen molt i diuen precisament el que jo sento amb el que mostra el treball amb l'Enneagrama i el seu coneixement. Cada cop aprofundint més i més amb la seva geometria sagrada com amb les seves aplicacions i autoconeixement. I és que aquest enfocament de l'Enneagrama holístic, sistèmic, dialèctic, dinàmic i introspectiu conté una interessant teoria paradigmàtica sobre el desenvolupament de la personalitat en certs punts de complicitat etiològics. És a dir, com es posa malalta la nostra personalitat. I l'Enneagrama ens ensenya una altra manera amb la que mirar el ser humà dins dels diferents subsistemes, engrandint la nostra visió sobre el que es pot considerar normal versus el que es pot considerar patològic. Aquest model de l'Enneagrama va començar sent com un esquema bàsic al que se li va anar incorporant coneixements de savieses antigues, integrant-los amb troballes ja més modernes, provenents de la psicologia, la psiquiatria i la biologia, però també de l'antropologia, sociologia, religió, filosofia i encara més recentment des de les neurociències, les ciències afectives i el budisme. Un altre de les avantatges que cal mencionar en l'ús de l'estudi de l'Enneagrama és que, mentre la majoria de les tipologies consideren aspectes parcials de la personalitat, descuidant-te'n moltes d'altres, l'Enneagrama, tot i que se centra més en les diferències interindividuals, o sigui, en el nomotèctic, també s'aboca a l'estructura individual, inclosa l'essència. És dins d'aquest panorama on cal entendre el problema de l'encasellament. El model enneagramàtic ens explica una sèrie de categories generals sense sacrificar la individualitat. Postula, en general, que només el tipus bàsic és definitiu. A la forma dinàmica en la que està estructurat, en recordeu-vos de que al principi d'aquest programa avui us explicava l'estructura de l'èxode de l'Enneagrama, que significa la mobilitat. És a dir, que suposa que cada enneatipus es combina amb certes variables, conformant més de 100 diferents subtipus secundaris que van canviant amb el transcurs del temps en un mateix individu. Per tant, si us hi fixeu, l'encasellament en un enneatipus és principalment un problema respecte al tipus bàsic, ja que els subtipus varien depenent de les ales, les triades, l'instint predominant, ja sigui social, autopreservació o sexual, el nivell de desenvolupament, alçà, mitjà o malçà, amb els seus respectius 3 nivells per cada nivell, el pol dicotòmic i el grau d'integració i de desintegració. Tal com us hi vaig explicant en el curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Humano, anem tocant tots aquests punts que us he mencionat anteriorment. I un gran problema que sorgeix en l'àrea de la personalitat és delimitar la quantitat de trets, dimensions, superfactors, factors o tipus. Al llarg de la història s'han postulat classificacions, des de 2 fins a més de 18 tipus. De les dues teories més en voga actualment, una identifica 3 i l'altra 5 superfactors. El MBTI, un altre sistema molt acceptat, amplia els 8 tipus de Jung fins a 16. També us els explico en el curs de l'Enneagrama tots els diferents sistemes de classificació de la personalitat al llarg de la història. Per així tenir una visió molt més àmplia dels factors a tenir en compte a l'hora de conèixer i entendre la nostra personalitat. Actualment es postula l'existència de moltes intel·ligències diferents, encara que s'obvia que totes pertanyen a una de les 3 tradicionals, aquelles considerades com tipus més generals o bàsics: la intel·ligència intel·lectual, la intel·ligència emocional i la intel·ligència corporal o instintiva. En l'Enneagrama corresponen els 3 centres d'intel·ligència que configuren els tipus mentals, els tipus emocionals i els tipus instintius. A les neurociències corresponen el cervell triu, neomamífer, o sigui la neoescorça, mamífer, el sistema límbic, i reptilià, primitiu o bàsic. També s'ha plantejat que l'Enneagrama sembla ressaltar les mancances de cada personalitat, ja que els seus conceptes centrals apunten a aspectes negatius, les convulsions i les fixacions. Les convulsions es relacionen amb la tradició dels 8 pecats capitals, els que es van reduir a 7 després de la reforma gregoriana, als quals s'hi afegeix la por. No obstant això, en el fons, l'Enneagrama apunta que són les 9 virtuts bàsiques les que, al ser portades en excés, es transformen en passió, o, com podríem dir, emmalalteixen. Similarment, tenim que les fixacions es refereixen a aquelles creences o idees santes que inicialment a la vida ens van servir per adaptar-nos al món, però com el temps es van tornar rígides i anacròniques. Llavors, el que ens ofereix l'Enneagrama són les claus que reflecteixen la nostra essència adormida. I tot i assenyalant el negatiu, ens serveix per suggerir des d'on enfocar el nostre creixement, fent un llarg viatge d'autoconeixement i retornant a la nostra existència per esbrinar a on resideix la nostra felicitat. Thank you. Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama per al Desenvolupament Personal, us comunico que estem a punt de començar el curs quan les condicions i mesures per al Covid-19 ens ho permetin. Us mantindré informades. De totes maneres, si voleu més informació i reservar plaça, el telèfon de l'hotel d'entitats és el 977-65-7712. Allà us atendran. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'Enneagrama per al Desenvolupament Personal, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem, tant en Jesús Sánchez com jo, Maria Antònia Margarit, que passeu una setmana força feliç. Ens acomiadem. Fins la setmana vinent.